Bon dia, el Departament de Territori demana paciència als usuaris afectats per les obres d'asfaltatge a la carretera de les Preses.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Les obres avancen a bon ritme i, en principi, a l'entorn de la setmana del 22, doncs, s'haurien d'acabar. Però és evident que no és un fet matemàtic, doncs, que acabin just aquell dia i pot ser que hi hagi alguns dies, doncs, de mora. Però, en principi, anem sobre calendari, per tant, anem bé de temps.
És el director dels Serveis Territorials de Girona, Sergi Albric, en una entrevista a aquesta casa, Ràdio Olot i Olot Televisió, on assegura que, de moment, les obres avancen en bon ritme i descarta fer desviaments a altres vies per tal de reduir el temps d'espera durant els talls de trànsit i evitar alhora les llargues cues. L'obra comprèn un tram de 6 quilòmetres des de la sortida de Bracons fins a l'entrada d'Olot. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és divendres, 15 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
També parlarem pel que fa a una altra banda d'aspectes de mobilitat, que del 16 al 22 de setembre Olot s'adherirà a la Setmana Europea de la Mobilitat. El consistori olotí, amb el suport d'altres entitats i associacions, han organitzat diferents activitats per promoure i alhora fomentar els hàbits de mobilitat més segurs, saludables i respectuosos amb el medi ambient. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, referent del sector després de 7 anys des de la seva creació. Accions com el Full Verd, segons el pediatre Ferran Campillo, són dels projectes dels quals n'estan més orgullosos. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, confia en millorar la relació amb l'oposició. Des de l'equip de govern afirmen que poden treballar junts sempre que les crítiques siguin constructives. El PEO, que està en procés de convertir-se en entitat d'utilitat pública. Aquest tràmit els dona la possibilitat d'optar a noves avantatges fiscals, a part de guanyar en visibilitat. Les plataformes digitals es converteixen en el nou banc del segle XXI dels ajuntaments. Alcaldes com Marc Puig, Lluís Amat o Lluís Guinó són alguns dels exemples d'alcaldes que informen activament del que passa al seu municipi. Utilitzen plataformes com Twitter, WhatsApp o Telegram. En esports parlarem d'un Olot endollat que buscarà sumar els primers punts a domicili, en aquest cas contra la Pobla de Mafumet. El tècnic dels olotins, Pedro Dolera, avisa que és un dels camps més complicats de la categoria. El conjunt olotí només tindrà la baixa del central Bruno Perone. I també parlarem de tenis taula perquè el 5è Open Internacional Ciutat d'Olot de tenis taula reunirà fins a 176 palistes al pavelló d'esports d'aquest dissabte. El club tenis taula Olot considera que el torneig s'ha consolidat totalment a la ciutat i destaca la vintena de palistes del club que hi participaran.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Alerta per inundacions per les fortes pluges previstes a partir d'aquesta tarda a tot el litoral i prelitoral català. No es descarten pluges que superin els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En successos, mor un home atropellat pel tren en un pas a nivell a Calella quan creuava en patinet. La víctima, de 33 anys, ha travessat la via per un pas a nivell en patinet i alhora parlant per telèfon mòbil. En matèria esportiva, les futbolistes tornen a renunciar a jugar amb la selecció espanyola. 41 jugadores, entre elles les 23 campiones del món, consideren insuficients els canvis a la Federació Espanyola de Futbol. També en matèria esportiva detenen 3 jugadors del planter del Real Madrid per difondre un vídeo sexual amb una menor. Se'ls acusa d'un delicte de revelació de secrets d'índole sexual i hi hauria un quart investigat per la seva presumpta implicació en la difusió. Pressió perquè no deportin a l'Iran una família kurda que porta 10 dies retinguda a l'aeroport del Prat. Una família kurda de l'Iran està a punt de ser deportada des de l'aeroport, tot i haver demanat asil polític a Espanya. I Zuckerberg, Gates i Musk, entre els tòtems de les tecnològiques que demanen regular la intel·ligència artificial. S'han reunit al Senat dels Estats Units per abordar els perills de la intel·ligència artificial.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui preveiem un canvi de temps important al llarg de la tarda i del vespre. A la nit ja anirà marxant, però situació de pluges que podrien ser abundants, sobretot cap a la costa, prelitoral i amb tempestes d'aquelles típiques fortes de setembre. El dia, però, començarà ben diferent, amb relativa estabilitat, alguns núvols, algun banc de boira després de les pluges d'ahir. Recordem que van caure al Lluçanès 17 litres a Perafita, Sant Boi de Lluçanès 49 litres per metre quadrat, a Torelló entre 10 i 16 litres, Sant Pau de Segúries al Ripollès 10 litres per metre quadrat, o Olot només 3 litres, a Riudaura 10 litres per metre quadrat. Doncs bé, avui les pluges que puguin caure a partir de la tarda i fins al vespre, fins allà a les 9 o 10 de la nit, podrien ser importants, abundants, quantioses, estem parlant de 10 a 40 litres a molts indrets, no tant a l'interior, no tant al Pirineu, i en canvi més abundants a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, a les Guilleries, al Montseny, una pluja que pugui deixar puntualment més de 50 litres per metre quadrat. Una tempesta, doncs, molt intensa, amb aiguats i risc de pedra o calamarsa. Un cop passi això, ja la nit i matinada, torna la calma, per tant, un cap de setmana que ja serà més tranquil. Dissabte, el dia vindrà marcat per les clarianes, variable, boires al matí, la temperatura una mica més alta, i a la tarda no preveiem grans pluges, potser algun xàfec al Pirineu Oriental. Diumenge més ja s'imposarà el sol, no hi ha risc de gaire pluja o pràcticament cap, i la temperatura seguirà sent una mica més alta. Per tant, la situació ja serà ben diferent respecte a divendres a la tarda.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 15 de setembre de 2023, actualitat informativa protagonitzada per la mobilitat a la Garrotxa, perquè el Departament de Territori demana paciència als usuaris de la carretera de les Preses per les obres d'asfaltatge que s'hi estan fent des de la setmana passada i que segurament a molts oients els hi ha afectat. Segons el Departament, s'allargaran tota la setmana vinent. El director dels Serveis Territorials de Girona, Sergi Albric, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, assegura que de moment les obres avancen amb bon ritme i descarta fer desviaments a altres vies per tal de reduir el temps d'espera durant els talls de trànsit i evitar les llargues cues. L'obra comprèn un tram de 6 quilòmetres de la sortida de Bracons fins a l'entrada d'Olot. En zona més detalls en Gerard Puigdemont.
Les millores de l'asfalt a la travessera de les Preses comporten des de fa dies llargues cues en segons quines hores del dia, afectant els conductors que arriben o marxen de la Garrotxa o que viuen en zones properes. Les obres, pensades per millorar la seguretat dels conductors, van començar a principis de mes i es té previst que a finals de la setmana que ve estiguin completades, segons el departament, si no hi ha contratemps o inclemències meteorològiques. En parla Sergi Albric, director dels Serveis Territorials de Territori a Girona.
Les obres avancen a bon ritme i, en principi, a l'entorn de la setmana del 22, doncs, s'haurien d'acabar. Però és evident que no és un fet matemàtic, doncs, que acabin just aquell dia i pot ser que hi hagi alguns dies, doncs, de mora, però, en principi, anem sobre calendari, per tant, anem bé de temps.
L'actuació de millora a la C-152 transcorre en un tram de 6 quilòmetres des de la sortida de Bracons i fins a l'entrada d'Olot de 8 del matí a 7 de la tarda. Sobre l'època en què s'estan fent les obres, en plena tornada a l'escola i a la feina, des de la Generalitat asseguren que moltes són les carreteres de la demarcació que s'estan arreglant i que en el cas concret d'aquesta s'ha mirat d'afectar el mínim possible.
Ja vam fer algun canvi, doncs, perquè ens afectarà a més també amb les festes d'altura d'Olot, i per tant ja vam iniciar les actuacions pel cantó que afectés menys en un moment on s'entenia que hi hauria més afluència cap a la Garrotxa. Sempre, com que són carreteres, evidentment hi passen vehicles i hi passen molts, mai és el millor moment i sempre s'intenta d'agilitzar-ho en tant que es pugui, ja dic, per generar la menor afectació als usuaris de les carreteres.
Des del Departament de Territori opten per no fer desviaments durant l'obra i apel·la a la comprensió dels usuaris de la via durant uns dies, aguantar els 10 minuts o més de cua que s'han de fer segons quins moments del dia.
Però el que passa és que a vegades fer determinats desviaments en zones que tenen altres situacions concretes que generen problemàtiques afegides en dos àmbits o més d'un àmbit concret. I, per tant, jo crec que aquí és intentar demanar la màxima paciència doncs, per tots els afectats, en aquest cas, no? per aquests talls de la C-52.
L'actuació té un cost de 460.000 euros i des de Territori asseguren que ajuntaments de la zona i departaments segueixen en contacte per treballar per la futura variant.
I relacionat amb la mobilitat, del 16 al 22 de setembre, Olot s'adherirà a la Setmana Europea de la Mobilitat. El Consistori Olotí, amb el suport d'altres entitats i associacions, han organitzat diferents activitats per promoure i fomentar els hàbits de mobilitat més segurs, saludables i alhora respectuosos amb el medi ambient. Sílvia Martí.
Un any més, Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, amb un seguit d'activitats que es duran a terme del 16 al 22 de setembre. Hi ha dues activitats que es faran durant tota la setmana sencera. En primer lloc, es donarà a conèixer la campanya L'Olot dels 15 minuts, que s'impulsarà a través d'un fulletó que es repartirà als vehicles estacionats. Ho explica Joan Rigall, tècnic de mobilitat.
Un fulletó que hem editat, bueno, per un costat explica el lema de la campanya i per la part de darrere tenim un mapa de la nostra ciutat en diferents cercles i explicant que del centre de cada cercle a un dels costats pots anar-hi caminant en 15 minuts. I llavors hi ha tot un cercle exterior més gran que és el que això, els petits són de caminar i el gran és que en bicicleta pràcticament pots anar d'una punta a l'altra d'Olot en 15 minuts, bueno, 30 minuts pots anar d'un costat a l'altre i en 15 minuts pots anar del centre a qualsevol dels extrems.
Durant tots aquests dies també es farà un concurs de fotografia a través de les xarxes socials, una iniciativa oberta a tots els públics, en la qual els participants hauran de fer-se una fotografia o un vídeo mostrant com es desplacen i ho hauran de compartir a les xarxes socials. La persona guanyadora es donarà a conèixer el 26 de setembre i s'emportarà una entrada doble per un espectacle d'Olot Cultura. La setmana també comptarà amb activitats com una pedalada popular demà al matí i, seguidament, una xerrada sobre la mobilitat quotidiana a càrrec del biòleg Joan Naspleda. El dimarts tindrà lloc una jornada de sensibilització per part de l'alumnat de l'FP d'Activitats Físiques i Esportives de l'Escola Pia i dirigida a les diferents escoles d'Olot. El dimecres serà el torn del Fòrum de la Mobilitat i el divendres el taller de bicis actives i de dibuix a la plaça del Carme.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ja és una referent del sector després de 7 anys des de la seva creació. Accions com el Full Verd, segons el pediatre Ferran Campillo, són dels projectes dels quals estan més orgullosos. L'adaptació als canvis mediambientals també ha estat clau i important per millorar els resultats de salut dels infants. La unitat pot comptar ja cada setmana amb pediatres d'arreu del territori a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Natàlia Moreno.
La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa es va crear ara ja fa 7 anys amb el clar objectiu de prevenir els efectes de les condicions climàtiques envers els infants. Al llarg d'aquests anys, els especialistes han hagut d'adaptar-se a fenòmens que potser abans no havien tractat amb ells, intoleràncies, efectes de la pandèmia o reaccions davant materials que abans no existien. A hores d'ara, en ple 2023, la unitat ha hagut de tractar amb casos relacionats amb una pandèmia que ha marcat aquest tram final. Projectes com el Full Verd, especialitzat en el cribratge per detectar factors de risc durant l'embaràs, és una de les accions que, segons el pediatre de l'Hospital d'Olot, Ferran Campillo, més bé representen la feina feta durant aquests 7 anys.
Per exemple, una de les activitats que més temps hem dedicat és el Full Verd. El Full Verd és una activitat de cribratge en què detectem factors de risc mediambientals en el moment de l'embaràs per intentar reduir-los o eliminar-los per millorar així els resultats en salut dels infants.
A banda del Full Verd, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ha treballat en altres casos que l'han dut a comptar amb un servei gairebé únic arreu del territori. Comptar amb un pediatre de qualsevol punt de Catalunya cada setmana.
Podem tenir aquí cada setmana doncs, pediatres de diferents punts de tot el territori i això doncs, ens fa contents, però també al mateix temps és una responsabilitat per donar sortida doncs, a aquesta necessitat de formar-se a la salut mediambiental pediàtrica i a l'hora de poder donar una resposta a la ciutadania i molt particularment als que més ens preocupen i ens ocupen, que són els infants.
La unitat de salut mediambiental pediàtrica de la Garrotxa ja ha esdevingut una unitat de referència arreu del territori i ja treballa en nous projectes amb l'objectiu de prioritzar el bon estat de salut dels infants.
En política, l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, confia en millorar la relació amb l'oposició. Des de l'equip de govern afirmen que poden treballar junts sempre que les crítiques per part de la mateixa oposició siguin constructives. Aniel Puigvert.
Sant Joan les Fonts va ser un dels llocs de la comarca on en les eleccions municipals del mes de maig es va viure un dels climes més tensos entre els dos partits polítics que s'hi presentaven, Junts per Sant Joan les Fonts, amb Maria Vidal al capdavant, i Sant Joan Plural amb Isabel Rigat. Aquesta tensió, que ja s'arrossegava des de l'últim mandat, va comportar que la relació entre l'equip de govern i l'oposició cada vegada fos més dolenta, sobretot després de les eleccions del 28 de maig. Després de gairebé 4 mesos al capdavant del municipi, l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, afirma que el més important de tot és poder treballar per als santjoanencs i santjoanenques.
Hem vist poc, l'estiu són mesos que sembla que tot queda més adormit. Bueno, veurem com des del punt de vista d'uns i altres cap a on podem anar. Per part nostra, com sempre, seguirem igual, seguirem treballant pels santjoanencs i santjoanenques, que per això som aquí, perquè ens han votat, no? I per això hem ampliat molt més el nombre de vots, perquè la gent està contenta amb la feina que fem, i en tot cas estarem amatents a que si tenen alguna proposta constructiva, sempre constructiva, doncs els escoltarem.
La que estava al capdavant de l'oposició, Isabel Rigat, un cop es van conèixer els resultats de les eleccions, no va recollir l'acta de regidora i va decidir fer un pas al costat. Aquesta decisió, segons fonts del partit, va venir produïda per atacs personals que va rebre i problemes familiars. Actualment, qui ocupa el lloc de portaveu de Sant Joan Plural és Joan Timonet, que afirma que volen que, com a oposició, se'ls escolti.
I no ens movem dels despatxos de la política, perquè les plataformes digitals es converteixen en el nou banc del segle XXI dels ajuntaments. Alcaldes com Marc Puig, Lluís Amat o Lluís Guinó són alguns dels exemples d'alcaldes de la Garrotxa que informen activament del que passa al seu municipi. Twitter és la xarxa més usada, però també s'utilitzen xats de WhatsApp i Telegram.
Radio Lot, ara i sempre, som informació.
Les formes de comunicar han canviat en els darrers temps i les plataformes digitals han agafat un gran pes a nivell informatiu, ja siguin els mitjans de comunicació, però també pel que fa a institucions. És el cas dels ajuntaments, que, com és el cas de molts a la Garrotxa, han apostat per comunicar el dia a dia del poble a través de Twitter, WhatsApp o Telegram. Pel que fa als alcaldes, alguns d'ells, a través dels seus comptes personals, també han decidit utilitzar les xarxes socials com a canal de comunicació cap als veïns i veïnes. És el cas d'alcaldes com Lluís Guinó, alcalde de Besalú, o el mateix alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat. Són dos dels alcaldes més actius a les xarxes. També, el que més destaca en aquest aspecte és el de les Planes Hostoles. Marc Puig explica que és una de les apostes del partit des que van arribar al capdavant del consistori fa uns mesos.
Sí, la veritat que sí, que és una manera d'arribar al ciutadà molt més directe, no? I molt més proper. I la gent t'ho agraeix. Per exemple, la setmana passada, quan vaig explicar aquest tema de les fuites, la gent ho va agrair, diu, almenys mal que tenim comunicació, no? I nosaltres sempre, des d'Estimar amb les Planes, sempre ho hem dit, no? Que volem governar i volem ser el màxim de transparents possible, i creiem que aquesta és una manera de ser el màxim transparents.
Pràcticament tots els ajuntaments de la comarca i del territori català han creat un fil directe amb els ciutadans a través de les plataformes digitals. Utilitzen aquest tipus d'eina per informar sobre actes, successos o diferents informacions d'interès del poble. Les xarxes socials han passat a ser el tradicional banc dels municipis per crear un canal de comunicació directa. Abans dels esports, parlem del PO, que està en procés de convertir-se en entitat d'utilitat pública. Aquest tràmit els dona la possibilitat d'optar a noves avantatges fiscals, a part de guanyar en visibilitat. L'obtenció d'aquesta declaració forma part del projecte de futur de l'actual Junta, que busca rejuvenir i alhora enfortir l'entitat. Pere Obach.
El passat 2 de setembre, el PEOC va celebrar l'Assemblea General de l'entitat, on es va presentar una memòria als patrons i socis de totes les activitats dutes a terme al llarg de l'any 2022 fins ara i també dels projectes en curs. A més, durant l'Assemblea es va renovar la Junta i per una unanimitat es va aprovar també la posada en marxa del procediment perquè el PEOC sigui declarat entitat d'utilitat pública. El seu president, Miquel Àngel Fumanal, explica que van veure que complien bona part dels requisits per demanar el títol i que l'obtenció d'aquesta declaració per part de la Generalitat suposarà una sèrie de avantatges per l'entitat.
Suposa, doncs, bé, una visibilitat molt més gran de la nostra associació, però a més amb capacitat fiscal molt més grossa, amb capacitat per als patrocinadors, que són nombrosos, sobretot quan fem els premis de recerca en les desgravacions i incentius fiscals. i a més, diguem-ne, la possibilitat de demanar un tipus de subvencions molt més altes, molt més potents a la Generalitat, etc. I, de fet, ens permet estar gairebé al rang de fundació.
Fomenal explica que pels pròxims 4 anys se centren en enllestir un nou portal web per al PEOC que sigui més intuïtiu que l'actual, a part de seguir amb el relleu generacional de l'entitat.
Pensem que el paper de l'ODNA, òbviament, s'ha de normalitzar, també en una entitat com la nostra, faltaria més, i a més, doncs bé, el jovent és molt important en aquests moments el relleu, la capacitat de relleu generacional, en això els premis ens ajuden moltíssim perquè ens posen en contacte amb tots els joves investigadors.
Fomenal assegura que els terminis per constituir-se entitat d'utilitat pública són llargs i que ara per ara se centren en els lliuraments dels premis Salvador Reixac i Jordi Pau Juiola que lliura el PEOC a joves investigadors.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva. Un Olot endollat buscarà sumar els primers punts a domicili contra la Pobla de Mafumet. El tècnic dels olotins, Pedro Dolera, avisa que és un dels camps més complicats de la categoria. L'Olot es desplaça fins a Tarragona amb tots els jugadors disponibles, a excepció del central Bruno Perone, que va acabar amb molèsties al partit contra el Peralada. El Pobla de Mafumet Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia, des d'una hora abans, a la sintonia de Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Amb el cap fred i conscients que és un dels camps més complicats de Tercera Federació, la Unió Esportiva Olot s'ha posat entre cella i cella obtenir la victòria al camp de la Pobla de Mafumet en el primer duel dels olotins lluny de l'estadi municipal. Després de la victòria contra el Peralada, el tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, assegura que els jugadors estan a un nivell psicològic i físic molt elevat. Adverteix, però, que per guanyar caldrà tenir el control de la possessió.
Molt d'anar i tornar i molt nerviós. Llavors el que hem d'intentar és tenir una mica el control, tenir la bola. Sí que sé que és un equip que apreta molt alt i ens dificultarà molt la sortida. Bueno, ja sabem on anem, un camp de mesures reduïdes, que ells tenen molt, molt mamat allí i que bueno, al final ens costarà, però entenc que si posem aquest punt de seny i a poc anem madurant el partit, tindrà les nostres oportunitats i hem de ser forts amb això.
La Pobla de Mafumet va perdre el seu partit inicial al camp del Mollerussa per la mínima, tot el contrari que els olotins. Els jugadors de Dolera han viscut una setmana tranquil·la després de la primera victòria en el primer partit a Tercera Federació. Els olotins, però, saben que per seguir a la part alta de la taula ocupen la tercera posició de la classificació. També caldrà fer un bon paper a domicili.
Començar a casa amb un equip com el Peralada, que és un molt bon equip, un derbi, un partit complicat i treure-lo endavant, està molt bé i crec que van ser just un mereixador de la victòria. I ara pues, bueno, anem a fer el nostre partit per intentar sumar allà.
Pedro Dolera tindrà tots els futbolistes a la seva disposició, tot i que el central Bruno Perone va acabar el derbi gironí contra el Peralada amb molèsties i no jugarà al camp de la Pobla de Mafumet.
I ara agafem la raqueta per parlar de tenis taula, perquè el 5è Open Internacional Ciutat d'Olot de tenis taula reunirà 176 palistes al pavelló d'esports aquest dissabte. El Club Tenis Taula Olot considera que el torneig s'ha consolidat totalment a la ciutat i destaca la vintena de palistes del club que hi participaran. El gran favorit és el portuguès Diego Piño, que ja l'ha guanyat en fins a dues ocasions.
El pavelló d'esports tornarà a omplir-se de palistes aquest dissabte, tot i que aquest cop el que està en joc no és l'ascens a Superdivisió. Encara falten més de dues setmanes perquè comenci la Lliga, però el pavelló ja es comença a respirar l'ambient a tenis taula. L'Open Internacional Ciutat d'Olot arriba enguany a la 5a edició amb la participació de 176 jugadors, 58 en la categoria absoluta, 64 en la categoria catalana i 54 en la categoria infantil. El president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, remarca la presència de palistes internacionals.
Estem molt satisfets. Ve gent, jugadors de, el que dèiem, d'en Xavi d'Andalusia, ve un jugador de França, un jugador de Madrid, un jugador de Portugal. És un torneig totalment internacional. Molta participació per part del nostre club, també vull dir que ja crec que 19 o 20 participants del nostre club.
El portuguès Diego Piño és el gran favorit per endur-se el 5è Open Internacional Ciutat d'Olot. El jugador del Club Tenis Taula Olot ja l'ha guanyat dues vegades i no seria estrany veure com aixeca el trofeu per tercer cop. Llagostera destaca la participació d'altres palistes.
Bueno, hi ha l'Iker González del Briscoe l'Escala, un jugador contrastat a la Superdivisió, Joan Massip, del Borges, també jugador supercontrastat a la Superdivisió Internacional, jugant l'Eto a Europa amb el Borges. Tenim un Nelson Villanueva, un jugador portuguès que ve de Madrid, que és una mica una incògnita. Tenim l'Arnau Pons. I després ara, fixeu-vos en l'entonació que farà ara, que comença ara, i tenim el Diogo dos Santos Piño.
El cinquè Open Internacional Ciutat d'Olot arrencarà aquest dissabte al Pavelló d'Esports a partir de les 9 del matí. El club preveu que les finals comencin cap a les 8 del vespre.
Doncs amb tenis taula tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 15 de setembre de 2023. Per cert, avui divendres de retorn, ja que tanquem l'informatiu amb esports a partir de 7:45 del vespre, just després de l'informatiu vespre d'aquesta casa, torna la tàctica, la millor prèvia del cap de setmana esportiu amb el nostre company Aniol Puigvert. No us ho perdeu. Gràcies un dia més per la seva confiança. Tornem a partir de les 3 amb més informació de la comarca de la Garrotxa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.